Doncs sap que busquem els dies mundials i els dies internacionals, de veritat que jo no sé qui acaba decidint-ho i com s'acaben decidint. Però mira, avui és el Dia Internacional dels Boscs Tropicals. Vale, perfecte. Dia també del futbolista argentí. Doncs escolta, qui li agrada el futbol, perfecte. Dia Internacional del Volkswagen Escarbat. Ja saps, aquest cotxe mític que ha tingut la rèplica en l'època moderna. Perfecte, però després m'he trobat que avui també és el Dia Mundial de les Dones Sense Roba Interior. Dia Mundial de les Dones Sense Roba Interior. Diu que se celebra avui i que és per incitar la desobediència femenina i lliurar-se dels còdics impostos per la societat. Aviam, portar roba interior, de veritat, que pots portar-ne o no, que no t'obliga ningú, que això ho decideix cadascú, però vaja, que avui és el Dia Mundial, que si ets una dona i vols anar sense, doncs que sàpiguis que avui és el Dia Mundial. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Mira, a hores d'ara, fregant els 28 graus a la ciutat de Lleida. Avui fa més fresqueta que d'altres dies, per tant, escolta, potser no és dia per treure roba, ni la interior, però vaja que això, decisió de cadascú, eh? Dimecres, meitat de la setmana, 22 de juny, són les 12:21 minuts. Déu-n'hi-do quina ventada i pluja va haver ahir, sobretot ventada. Ara ens ho explicarà l'Armando Álvarez, perquè ahir el problema, a part de que sí que va haver unes ratxes fortes de vent, el problema també és que va canviar de sentit. I clar, molts arbres, és veritat, jo no vaig fer cap fotografia perquè anava conduint, però jo vaig passar per l'avinguda de Pardinyes fins a la Nova Balàfia, i cada quatre arbres un tenia o una branca gran o l'arbre literalment partit a terra. O sigui, va ser un episodi dantesc, veure tants arbres i tants trossos d'arbre per terra. Després t'arriben la foto de l'avioneta de cap per avall a l'aeroport de Lleida i d'altres històries, i déu-n'hi-do. Per tant, ara en parlarem amb l'Armando Álvarez, també de les previsions, però el per què va passar això, no? Aquests canvis d'orientació del vent. També buscarem la darrera hora informativa. Avui parlarem doncs, d'iniciatives empresarials des de Lleida, amb l'ajuda de Global Lleida. Parlarem de Black Pier, que és una empresa que ven roba d'home a mida, de nubis. De nubis, per festes o per vestir, el que tu vulguis. Black Pier. Van néixer a Lleida farà 10 anys i escoltaràs la seva història, que és molt interessant de veritat. També l'entrevista a Cosmopolita amb el Cosme García, avui algo de futbol. Mira, parlen que avui és el dia del futbolista argentí. Amb tot això ens plantem a la una, a partir de la una noves tecnologies amb Jaume Sitjà i David Casero a l'Info Cope Lleida, i a partir de dos quarts amb Veu de Dona, la nostra tertúlia, doncs on parlem de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Jo els hi preguntaré això del Dia Mundial de la Dona Sense Roba Interior, a veure quina opinen. Va, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Primer de tot, el que ha sigut evident és que després de la pluja i el vent, ja cap a la nit, s'ha notat una davallada de la temperatura mínima i ha sigut una nit bona, per entendre'ns.
Sí, però lo dic així, no gaire contundent, perquè ha davallat, però no massa, eh? Encara s'ha quedat a 19 graus, sí, per sota de 20, però bueno, no ve d'un grau. Ahir es va quedar a 21,4 era la mínima, però durant aquesta mena d'esclafit, o de tempesta en forma d'esclafit, vol dir en castellà és reventón, és un descenso brusco de l'aire, de a dalt cap baix. I això es nota perquè la temperatura a les 4 de la tarda era de 34 graus i va davallar fins a 20,4, que és la mínima d'ahir.
Imagina't.
A les 5 i 20 de la tarda.
Som una hora i 20 minuts, 15 graus,
pràcticament. I és per el descompte d'aquest aire més fred en alçada que va ocasionar aquesta tempesta, que sí que tenia molts llamps. Va ser una tempesta molt més intensa, molt més terrible, en la zona entre Calanda i Alcañiz. Alcañiz, sobretot, està filmat fins i tot un tornado, allí van caure 31 litres, Caspe, i després Caspe 28 litres, Fraga 18 litres, i ja se va entrar al Segrià, i la zona oest del Segrià principalment Reimat, la més afectada, 94 km hora de ratxa màxima i 11 litres de pluja, i l'aeroport de Hidalguaire, el més afectat, sí. Perquè tot i que només va ploure 6 litres, els cops de vent van ser molts i el màxim 130. 130 és moltíssim. Sí. I evidentment no, va ser diverses avionetes, hangars, tot l'instrumental i material que no pesava molt, sí, com sí, un avió sí, sí. gran, pues va ser capgirat, tombat o tirat a terra, i ahí és on va fer més mal. De fet, la gent que estava per allí va tindre que refugiar-se en l'edifici principal, que va aguantar, perquè 130 són paraules majors.
Sí, sí, sí.
A Lleida Ciutat, entre 70 i 82, depenent del lloc on mesuraven, les ratxes al ser canviaven fins i tot 45 graus de direcció d'un costat al lloc d'un altre, van fer que moltes branques i arbres, aquí on estem nosaltres, la zona de Ciutat Jardí, però...
També n'he vist, d'arbres trencats pel mig, sí, sí.
Sí, 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 va haver molta trencadissa, no va deixar gaire pluja, 7 litres, la majoria de les precipitacions són inferiors a 10 litres, i després també va fer mal a la zona de Tremp, molts arbres arrencats, sí, sí. etc. Bueno, a vegades és com dir, és el final de la onada de calor, però d'aquesta manera.
Bueno.
I jo sempre he tingut, ara diré una altra cosa, just avui, fa 71 anys, si no va passar el mateix, va ser més gros que va passar ahir.
Caram.
També un altre, en aquella època van anomenar de tornado, i és el que va arrencar els arbres, va enderrocar tots els arbres de la Rambla de Ferran i dels Camps Elisis, i senda que pujaria pel riu Segre, Segre amunt, en 1951, 22 de juny. És a dir, cuidao que en Lleida, quan tens les dates de tots els...
Sí, sí, perquè això es va repetint.
Que, sí, no sabem quan, bueno. Però de tant en quan les dates són propícies a fenòmens violents.
Bueno.
De fet, bueno, va ser una situació que no va durar gaire, però sí que va fer... Molt
bueno, com deies tu, la ratxa de 130 potser és ja la que va fer mal de veritat. Eh?
És descomunal, perquè si agafa una persona la pot tombar o te tira objectes contra tu mateix.
Sí, sí, també.
Però que refugiar a dins de l'edifici.
És així.
Mira, que tiren, menys mal que no hi havia cap avioneta volant, perquè agafa
sí,
les avionetes
correcte,
que pesen
correcte.
Poc i se les emporten. És a dir,
correcte. Haurem
de segur que alguna avioneta se va a l'aire i després va caure a terra. Això no ho explicarien els que estaven en l'aeroport.
Armando
una
Álvarez.
És una zona plana i encara és un bufal més fort.
Clar. Armando, escolta, tornem a parlar demà, com ja havíem quedat, que és sí. Revetlla de Sant Joan. Ahir ens fa 5 cèntims de la previsió.
Ara hem canviat de registre, ja no tenim calorades a la vista i tenim un temps normal en alguns xafes i tempestes, no com els d'ahir, sinó normals de l'època, durant els 3 dies, allò és diferent del Pirineu i del Prepirineu, però la majoria de dies assolellats, i si no temps, encara que ara surtes al carrer, veuràs que el sol continua sent
sí,
molt potent,
evidentment,
la radiació solar
és que
molt intensa.
El sol no ha canviat, segueix sent
no,
el mateix,
no, no.
Està a la mateixa distància i la mateixa inclinació, per tant, sí, això sí que és veritat
és
que és molt fora.
Tornaré a superar els 30 graus, però no arribarem ni als 34 ni als 35, ni molt menys de dies enrere.
Molt bé. Armando, parlem demà, cuida't.
Bona tarda.
Vinga, que anem directes a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Parlàvem ara amb l'Armando Álvarez. Força destrosses a l'aeroport d'Alguaire i una quarantena de persones confinades a la terminal pel vent. Clar, aquestes ratxes de fins a 130 km per hora i aquest canvi d'orientació ha fet que, com bé ens explicava ara l'Armando Álvarez, tot el que era relativament lleuger, perquè amb aquesta força del vent, doncs fins i tot una avioneta de cap per avall, per nosaltres sí que pesa, però una avioneta no deixa de ser lleugera, per entendre'ns, però tots els hangars que hi ha fets de manera temporal, etc., tot això ha patit greus desperfectes. També aquestes ratxes de vent a la ciutat de Lleida han fet destrosses a diferents punts. A tot el Segrià i a la Noguera es va activar l'alerta per l'entrada d'aquest front molt virulent provinent de l'Aragó. Alguaire es va registrar la ratxa màxima, com dèiem, de 130 km per hora. A la ciutat de Lleida, 70 o més. A Lleida el vent ha arrencat arbres i branques a zones com Pardinyes i també a Ciutat Jardí. El general Brito, la Força de l'Aire, va tombar motocicletes aparcades. Des de la parella es va alertar a través de xarxes socials del temps violent per una tempesta acompanyada de pedra, ratxes de vent, escalfits i tornados al Segrià. Consultat aquest matí amb Pere Roquer, de Asaja Lleida, afortunadament, dic afortunadament perquè ja després de les glaçades i de les històries, el que és la fruita no l'ha afectat de manera greu. En algun punt concret sí, però no hem de parlar d'una afectació greu, afortunadament. Canviem de tema perquè amb els focs pràcticament o apagats o pràcticament controlats, el president del govern, Pere Aragonès, ha fet el que s'ha de fer, prometre. Ha garantit que els pagesos afectats per l'incendi de Valdomar seran compensats per les pèrdues, per haver llaurat els camps i evitat la propagació del foc.
Aquestes pèrdues es compensaran, sigui a través de l'assegurança, sigui a través d'indemnitzacions que farem a través del Govern de Catalunya. Per tant, en aquest sentit, el que cal és registrar bé doncs, les incidències que hi ha hagut, registrar bé aquestes actuacions que s'han hagut de fer, de llaurat de camps i totes les altres actuacions, per poder-ho tenir ben comptabilitzat i, per tant, sigui via la part assegurada, sigui via doncs, ajudes directes, es compensarà tot com no pot ser d'una altra manera.
Bueno, es compensarà, us ho prometo, ja està. Ja sabeu que cada vegada que hi ha una història d'aquestes, aquest episodi és el primer que passa, però després els següents episodis de la pel·lícula, de la sèrie o de la història sempre venen al cap de 10 mesos, 12 mesos, 15 mesos, 18 mesos, nosaltres no hem cobrat, nosaltres no sabem res, ens van dir que ens donarien X diners i només n'hem rebut un 25%, etcètera, etcètera. A veure si aquesta vegada passa a ser una excepció. El president aragonès ha estat visitant avui el punt de control de l'incendi, el parc de bombers d'Artesa, i recordeu que estem parlant d'una afectació de 2.700 hectàrees, que és el foc més important de l'any, i la previsió és que estigui controlat totalment al llarg d'aquest matí. Parlant de focs encara, l'alcalde de Lleida, Miquel Pollo, ha dictat un ban d'alcaldia on demana als veïns de la ciutat extremar la precaució i seguir mesures de seguretat davant la situació d'elevat risc d'incendi forestal, intensa sequera i altes temperatures que s'està vivint al Pla de Lleida i coincidint amb la celebració de la Revetlla de Sant Joan demà. O sigui, hem d'insistir a la gent que tingui sentit comú. Escolta, el pots tenir igual, encara que no t'ho diguin. De fet, jo crec que l'has de tenir, perquè la cosa no està per bromes. De fet, els bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció de dos incendis en immobles. El primer es va declarar a les 7 del matí d'ahir en un edifici situat al número 7 de l'avinguda de Pinyana de Lleida. Van acudir tres dotacions dels bombers i es van cremar plàstics i un altre material. Posteriorment, pràcticament les dues, es va declarar un altre foc en una sabateria del carrer Sant Antoni, a l'eix comercial. Els bombers van activar 7 dotacions i la urbana va tallar el carrer durant el dispositiu. I ull amb això, perquè fa dies que t'ho explicàvem, que t'ho dèiem, el que dèiem també del sentit comú, que no es parli del Covid-19, no vol dir que hagi desaparegut, perquè si aquesta hagués sigut la solució, n'haguéssim deixat de parlar la primera setmana després del 13 de març del 2020. Però resulta que el virus no funciona així. Encara que en deixem de parlar, encara que intentem fer veure que ja no existeix, que ja s'ha acabat tot i que tot va bé, no funciona així. El virus segueixen havent 100 positius diaris a les comarques de Lleida i, de fet, el grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexes de la UPC ha constatat males dades en l'evolució de la transmissió de la Covid-19 amb un creixement de casos molt fort. Ha afegit que no és descartable que es mantingui una tendència a l'alça dels ingressos a les UCIs, seguint la dels darrers dies, però espera que se situï en valors més baixos que en altres onades. I acabarem amb la notícia econòmica del dia, i és que una bona notícia, almenys, el govern espanyol aprovarà dissabte una baixada de l'IVA de la llum del 10 al 5%.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. I got you.
les entrevistes que fem gràcies a Global Lleida, ja saps que seguim coneixent doncs, propostes empresarials nascudes i sorgides a Lleida i que de vegades fins i tot marxen de Lleida. Marxen, no, es fan grans i creixen més enllà de Lleida. És el cas d'avui, eh? Et parlaré de Black Pierre. Black Pierre és una botiga de roba, per entendre'ns, però així, de cop, doncs et pot quedar molts dubtes. Però si jo et dic que és una botiga que cuida especialment els nuvis, en quant a roba, doncs ja veus que ja hi ha un tret diferencial. És una empresa nascuda a Lleida fa uns 10 anys, més o menys, el 2012. I avui està amb nosaltres el seu CEO, el Joel Joly. Joel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, no sé si va néixer així, aquesta Black Pierre, aquesta empresa, aquesta història.
Doncs la veritat és que no. Nosaltres vam néixer amb una, amb un objectiu de vendre per internet. Érem joves, no teníem infraestructura i vam veure la possibilitat de crear una pàgina web amb uns recursos així més limitats i amb un gran potencial de venda, i vam creure convenient que era una bona idea començar a vendre trajes per internet confeccionant a Xangai i venent a tot el món.
Clar, nosaltres, qui sou nosaltres?
Doncs tot va començar amb un viatge d'oci que es fa a Xina, i allí es descobreix que el món de la sastreria és molt present i té molta capacitat de confecció, de producció, tenen un gran coneixement del sector. I al tornar d'aquest viatge, doncs, tenim un grup d'amics on quedem per fer pluja d'idees setmanals de què podríem fer. I allí, doncs, sorgeix el plantejament de vendre trajes a mesura per internet. I bé, un noi d'aquell grup li va agradar la idea, un informàtic, i vam començar a desenvolupar la idea. Vam agafar un altre informàtic i vam començar dos informàtics, i jo que tinc de formació empresarial. I a partir d'aquí vam començar a fer un projecte d'empresa, un business plan, a plasmar tot com ho faríem en un paper.
Clar, perquè això, uns anys abans, a la vostra edat d'estudiants, no sé si se us havia passat pel cap.
No. Havíem intentat fer moltes coses. Exportar productes ibèrics fora, fer un Starbucks a Lleida, moltes coses que no havien sortit bé mai. Portant des dels 18 anys intentant crear algo, i al final, doncs, als 24, va sortir aquesta oportunitat i mira, vam tirar endavant, vam començar a estudiar la possibilitat, vam estar un any fent aquest projecte. Vam aconseguir un finançament a través d'aquest projecte, una NISA, i aquesta NISA, doncs, ens va permetre començar l'operativitat i permetre que jo anés cap a Xangai a preparar tot el tema de producció, de logística.
Clar, tu al principi ja ens has explicat que això neix amb un viatge d'oci, que aneu allà, observeu, perquè ja veig que sou inquiets i que fins i tot amb un viatge d'oci doncs segueixes atent, mirant, i escolta, caram, aquí veiem això, torneu, i llavors és quan ho poseu en marxa i tu marxes 3 anys a Xangai.
Sí,
tres anys a conèixer proveïdors, a buscar maneres, a establir relacions.
Vaig estar 3 anys a muntar una infraestructura que ens permetés créixer. Nosaltres, la idea de Black Pierre neix no per fer una botiga, no per fer un online, sinó que tingui una capacitat de recorregut en quant a quantitat, en quant a capacitat d'absorbir una quantitat. Fer una botiga és complicat, té la seva complexitat, però el que és interessant és fer un sistema que hi hagi darrere que permeti tenir una xarxa de botigues i que la marca Black Pierre, que és nostra, es pugui vendre a tot el territori espanyol.
Clar, o sigui, ara el darrer pas ha sigut aquest. Primer era una botiga, ara ja és una marca de roba amb els, bueno, amb tots els seus articles, que fins i tot crec que franquicieu.
Sí, com tot a la vida, tot evoluciona, o tot ha d'evolucionar. Llavors nosaltres vam començar, com he dit abans, amb una web, venent a gent més business, gent més de treball, i el mateix mercat, a l'estar jugant, vam veure que el mercat anava cap a un altre cantó, o que el nostre producte o els nostres punts forts, doncs, ens tiraven cap al tema del nuvi. I així vam anar derivant, vam veure que el nuvi necessitava una presència física per estar-hi, per tocar els teixits, perquè vingués els acompanyants, i el que hem fet és això, és crear una botiga on els clients tinguin una experiència de vestir a mesura, totalment diferent, totalment assessorada i amb una capacitat de personalització quasi limitada. Per això sempre nosaltres professionals assessorem i ajudem a tota la família a depenent de quan se casen, on se casen, com sigui la persona, una sèrie d'elements que et permetin veure com li pot encaixar, quin tipus de teixit li pot encaixar amb aquest client.
Mm-hmm. Us dona la web www.blackpier.com. Allí teniu doncs, l'accés a la web amb tota la informació i els diferents articles, blackpier.com. És curiós el vostre camí perquè el pensament inicial, el dir, escolta, disposem de recursos molt limitats, anem a començar a través del mercat online, que requereix poca infraestructura, que, escolta, potser treballant des de casa amb un ordinador podem començar a fer coses. És un punt de vista acertat, però també és acertat que vosaltres de seguida us adoneu que en el vostre cas, en el vostre model de negoci, heu de canviar. O sigui, heu d'acabar passant a la botiga física. Tot i així, seguim podent accedir a la web i tot funciona igual, eh? Però és curiós perquè vosaltres heu començat com molts pensen que s'ha de començar, però jo crec que l'intel·ligent és que us adoneu... Escolta, no, nosaltres hem de canviar de model, és l'altre el que ens va bé. El que passa és que al principi és difícil fer aquest pas.
La capacitat de veure que has de pivotar és molt important, perquè normalment tu vas tirant, tu et penses que vas bé... I la capacitat d'una empresa, d'una persona, això serveix per tot, per la vida, per
sí.
En l'àmbit professional, saber que per aquí no vas bé i que t'interessa més parar, retrocedir, tornar a plantejar i tornar a avançar, és molt important. I nosaltres vam tindre molta sort perquè al principi vam estar dins del CEI Lleida, pertany a Global Lleida, i ens van ajudar moltíssim en tema d'assessorament, en tema d'estudis, en tema, etcètera, de lloc... on estàvem treballant, i això també ens va permetre tenir una mica de visió.
Uh-huh.
I a partir d'aquí doncs, vam fer la primera botiga, vam fer la prova, va sortir bé Lleida, vam fer la segona a Barcelona pròpia, i vam elaborar el sistema de franquícia, on abans de pandèmia vam obrir Alicant, al centre d'Alicant, l'FNAC d'Alicant, i llavors va venir la pandèmia, que a tots ens va afectar.
Clar.
I ara aquest any hem tornat, tornem a les andades amb més força que mai i pensant ja en les properes obertures l'any que ve.
És curiós perquè de botigues, de vestits de núvia, donem per fet que a totes les ciutats n'hi ha, online també n'hi ha, més barats, més cars, més exclusius, més el que vulguis, però, clar, i la figura del nuvi estava una mica aparcada. Vosaltres penseu en aquesta necessitat i us enfoqueu i cap a la figura del nuvi, cap a vestir el nuvi i els complements del nuvi, i a partir d'aquí, a més, doncs, roba de vestir per d'altres cites, no? Però el centre és vestir el nuvi.
Nosaltres tenim molt clar que hi ha un nicho molt important. Hi ha moltes marques referència a nivell estatal de núvia i molt poques de nuvi.
Sí, sí.
I allí on hi hagi una núvia, mai arribarà a la importància de la núvia, però també hi ha un nuvi. I la nostra feina és aquesta, és que estigui a l'alçada de la situació, assessorant-lo, ajudant-lo i portant tots els complements i tots els petits detalls que farà que aquell dia estigui còmode, segur i fantàstic.
Escolta, hi ha hagut alguna boda des del 2012 dins del nucli de Black Pier?
Sí, la veritat és que quasi tots vam començar sense estar casats i ara casats, amb fills. Clar, han passat 10 anys.
Clar,
molt ràpid.
Han passat ràpid, eh?
Han passat molt ràpid. Ha sigut una experiència molt dura, l'experiència d'emprendre amb pocs recursos, buscant-te la vida, marxant a l'altre punt del món, equivocant-te, tornant endarrere. És una experiència molt, molt, molt complicada, molt dura, però et dona una experiència amb molt poc temps que no hi ha cap altra manera que puguis aconseguir.
Totalment. Recordeu, a blackpier.com, i si no, a Lleida és més fàcil. Al carrer Alcalde Costa número 12 els teniu, podeu anar-hi físicament, a través de la web podeu demanar cita prèvia, però si voleu passar per davant, doncs escolta, vaig a fer una ullada i el Joel o qualsevol persona del seu equip us atendran gustosament. Blackpier.com, i així veieu el que fan. Jo estic mirant aquí, doncs, vestits a mida, camises a mida, americanes, pantalons, armilles, els vestits de nuvi, el que estàvem dient. O sigui que, escolta, no cal de vegades tenir una cosa important, sinó poder voler anar ben vestit i escolta, cada mes em compro una cosa, no cal que tu compris tot de cop. És a dir, vols una camisa, doncs agafa una camisa a mida.
Fem camises a mida, fem pantalons sueltos, fem per invitats, pares de nuvi, núvia, per tot, per tothom.
Final, si us agrada vestir bé, la gràcia... Jo, mira, jo alguna vegada ho he provat, la roba feta a mida és d'aquella que sempre et queda bé. I això és bàsic. Perquè d'altres llocs tu vas provant-te coses i al final t'endús la que et quede menys malament. I no és aquesta l'opció, eh?
Vas còmode. I quan vas còmode, amb el teu dia a dia vas molt millor.
Doncs ja ho veieu, un altre exemple d'un emprenedor que jo crec que li ve de petit, eh? Si tiréssim ara cap enrere, ja de ben petit, el Joel segur que era una persona inquieta, emprenedora, que pensava, que buscava a veure què podia fer, i això es trasllada després als anys d'adult. Han muntat el Black Pier, els trobes al Cal de Costa número 12, a Lleida, estan distribuïts ja, a Barcelona, a Alacant, properament crec que esteu parlant d'obrir cap a Andalusia, i escolta, que si entreu a la web, envien a tot el món. Per tant, escolta, això ja és gran. I això està creat a Lleida. Creat a Lleida. Per tant, és un exemple més de que es pot triomfar des de Lleida. Joel Joli, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te i conèixer tota aquesta idea, tot aquest viatge.
Molt bé, moltes molt gràcies. Estat, igualment, un plaer i gràcies per la invitació.
Que us vagi tot molt bé.
Gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ens plantem a la una de la tarda. Ho fem amb l'entrevista Cosmopolita, amb el Cosme García. A veure qui coneixem avui. Eh? Cosme, què tal? Bon dia.
Avui, internacional.
Avui, una altra vegada internacional?
Hombre, tu m'exigeixes molt. A veure si acaba la temporada i que em demanaràs la propera.
Però jo amb aquestes trucades de llarga distància al final tindré algun problema.
Per què? Si a tu t'agrada.
No, no, si a mi m'encanta, però clar, això després surt.
Però tu tens una sort, que l'estàs veient el personatge i ara jo no ho veig.
Sí.
A més, tu t'has anat a Suïssa.
Però veus que com fem anar les noves tecnologies, que sempre a vegades ens pensem que ens compliquen la vida i no.
Jo només això de Suïssa, o sigui, la Suïssa, tu vot. Bueno. Rimini, tu vot.
Vale.
A què et recordi, això?
A Eurovisió.
Hombre, clar, clar. Bueno, avui he invitat amb una persona que feia temps que la volia tindre. Vaig compartir amb ell amb un guardó que se les va donar, que van tindre el valor de vindre a recollir. És el president del Lleida Esportiu, i avui ens acompanya. Luis Pereira, bienvenido y buen mediodía.
Bien hallado.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, pues nada, aquí en el estudio, y tú no sé qué estás haciendo por ahí.
Trabajando. Ya verás cuando seas mayor. Solo bueno, te queda eso.
Bueno, perdona, nos llevamos 3 años tú y yo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Pues te daba, estás mejor conservado que yo.
Bueno, yo me pongo la nevera por la noche y salgo por la mañana.
Muy bien, lo emplearé desde de ahora en adelante.
Luis, cuando yo te conocí hablábamos precisamente, y un tema que a mí me apasiona, y lo sabes, que son las cadenas regionales. Tú eres viguense, eres de Vigo, eres gallego.
Sí, y no lo niego.
¿Te sientes orgulloso de ello, no?
Sí, bueno, estoy orgulloso en general de ser un habitante del planeta y de compartir.
Por cierto, ¿qué tenéis los gallegos que sois buenos empresarios?
Pues yo creo que necesidad.
Tuvimos la posibilidad de tenerte en Lleida y jugaste con la Unión Deportiva Lérida, 78-81. ¿Qué recuerdos te trae?
Pues mira, buenos recuerdos. Estuve poco tiempo, estuve 3 meses y medio, pero lo suficiente para que me quedaran unos recuerdos inolvidables.
¿Y de aquella gente te queda algún amigo, algún conocido de aquellos íntimos?
Sí, sí, me queda gente, incluso he vuelto a ver a antiguos compañeros y cada vez que los veo me hace mucha ilusión.
Por cierto, ¿no te han dicho en tu familia que estás loco?
Sí, sí. Mi hija me dice muchas veces cuando voy a caminar con ella que pare de intentar de cambiar el mundo.
O sea, tú, vamos, tú que decís lo de Pedro Ruiz, que se pare el mundo, que me quiero bajar, porque tal como están las cosas...
Sí, pero el mundo gira y no nos podemos bajar, ese es el inconveniente.
No, yo lo decía por aquello de que coger el Lleida Sportivo en las condiciones que lo cogisteis vosotros y casi sin saber todo lo que había pendiente, es un riesgo muy grande, ¿no?
Sí, ya por gracia o por desgracia, ya lo tengo hecho.
Ya lo tienes hecho, pero bueno. Y dicen aquellos y mis compañeros del mundo del deporte, ¿y ahora qué? ¿Y la próxima temporada qué?
Pues la próxima temporada, como sabes, en el mundo del deporte es así, tenemos que mejorar. Y tenemos que intentar mejorar porque la fiesta no se acabó.
Yo que conozco el mundo del espectáculo, no deja de ser un espectáculo esto, y por lo tanto aquí pues siempre los grandes cantantes son los que cobran más, los que se hacen valorar, los que piden el gran catering. Esto en el mundo del fútbol pasa lo mismo, ¿no? A veces uno son los grandes trabajadores y, bueno, el gran figura es el que se lleva el dinero.
Sí, siempre ocurre. Efectivamente, el negocio del fútbol tiene dos componentes, ¿no? Una es de gestión y la otra es de espectáculo, y entonces se tiene que llegar a un buen equilibrio entre las dos partes.
Cuando hablas de esto, quiere decir que tiene que haber un buen entente, entrenador y presidente, ¿no?
Sí, yo considero vital y esencial el hecho de que todo el mundo esté coordinado, y ahora mismo estamos ejerciendo todos los días para encontrar ese equipo que resuelva todos los problemas que se van a plantear.
Por cierto, fuisteis unos caballeros de recibir el premio Cargol Llimac, es decir, la babosa que se os dio por la mala gestión de vuestra anterior junta directiva, en este caso, que no hizo bien los deberes, ¿no? Y vinisteis a recogerlo, pero hicisteis una promesa: quiero volver, pero a recoger el Cargol Bubé.
No, quiero merecerlo y que me lo den, que me lo den, y estaré muy agradecido. Lo que sí espero es no recoger más el otro.
Bueno, no, espero que esto no pase nunca más, ¿no? Porque todos estamos muy, muy preocupados con el tema. Pero hablemos de ti un poco. ¿Te gusta la gastronomía?
Sí, sí.
Sí. ¿Y los caracoles qué tal? ¿Te sientan bien?
Los caracoles es el único alimento que tengo dificultad a asimilar. Sí. Sin embargo, respeto mucho el gusto de la gente. Creo que fue el primer plato que tomé en Lleida.
Sí, yo estaba un poco más apartado, pero yo lo iba mirando como te costaba ir picando. Esto no son las tamburiñas ni las almejas, ¿no?
Evidentemente estamos en otro mundo, ni mejor ni peor.
Muy bien. ¿Te gusta cuando hay un concierto, por ejemplo, de, no sé, de Carlos Núñez o esta gente que tocan pues gaita y te recuerda a tu tierra?
A mí me gusta toda clase de música. Principalmente me gusta el azul, el jazz, toda esta música que es intemporal.
Por cierto, ¿vas a conciertos o no?
Sí, 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 sí.
Bueno, y si tuvieras que bailar, ¿qué es lo que bailarías mejor?
Pues mira, voy por buen camino, porque últimamente, por operaciones que tuve, no podía ensayarme. Ahora llevo unos días que no me muevo y parece que voy volviendo a la normalidad. Espero poder bailar pronto.
¿Cómo ves actualmente esta sociedad en general, políticamente hablando, económicamente hablando, socialmente hablando?
Mira, me preocupan ciertas cosas. Me preocupa la libertad, el derecho de expresión, me preocupa lo que está pasando en el mundo. pero sobre todo lo que me preocupa es de ser quien me gustaría ser, porque creo que es la máxima de la libertad.
Si tú me tuvieras que aconsejar y tuviera algo de capital, que no es el caso, ¿me dirías que invirtiera en fútbol y en deporte?
No, te diría de invertir en lo que te encuentres a gusto y natural.
Muy bien, eso, santa palabra, santa, ojalá todos te escucharan. ¿Crees en los políticos?
Mira, yo creía en Papá Noel, ahora no voto, no. La verdad es que las ideas que se presentan y el discurso general no es que me represente mucho.
Es decir, que todos los políticos o la mayoría de ellos habrían de confesar cada día, ¿no? Porque de lo que dicen a lo que hacen.
Sí, yo considero que hay que unir a la acción, a lo que dices, la acción, y muchas veces pues no ocurre.
Por cierto, esta pregunta te la guardaba para ti. ¿Cómo ves a la mujer dentro del fútbol? Porque está consiguiendo objetivos importantes.
Mira, creo que ha evolucionado mucho. Me gusta el espectáculo que se presenta. Además, el hecho de no ofrecer únicamente músculo, pues ofrece otras perspectivas a nivel de técnica y de espectáculo muy interesantes.
¿Quieres que te diga lo que dicen de ti? Que eres honrado, que eres buena persona y muy educado. Eso es lo que dicen.
Mira, creo que soy hijo de verdades heredadas. Que soy honrado, eso sí. Que nunca cometeré delitos, eso también. Porque el delito conlleva una intención y no tengo ninguna intención de cometer delito.
Acabamos, Luis, no te queremos molestar más, pero ahora quiero hacerlo al revés. Mira, ahora no sé si te lo han preguntado nunca ni te han hecho este compromiso. Ahora me tienes que comprometer a mí ante toda la audiencia, ante toda la cadena COPE de Lleida, y hacerme una pregunta del mundo social, cultural, económico, político, deportivo, de lo que quieras. Venga, pregúntame. No voy a montar una orquesta, porque yo recuerdo un empresario gallego que montó una orquesta y fue a parar a la cárcel aquel, pero bueno, de esto no voy a hacerlo.
Mira, solamente me gustaría preguntarte por qué el Lleida llegó a esta situación.
Esto lo hacen las personas, no lo hace la afición. La afición nunca hubiera permitido que esto pasara, pero bueno, se ponen personas que hace un chico como estos en un sitio como ese, ¿no? Entonces, pues no. Yo creo que el deporte, lo has dicho muy bien, ¿no? El deporte y el que colabora en el deporte es porque lo siente, porque lo lleva y porque representa a una ciudad o a una autonomía o a un país, ¿no? Entonces, no por intereses propios, porque los hay que hacen de ello un negocio cuando verdaderamente tendría que ser una afición y una dedicación, ¿no? Esa es mi respuesta, ¿no? Sé que muchos me dirán que me equivoco, que no deja de ser un negocio. Yo no lo veo de esa manera, porque a mí me gusta el deporte base.
Mira, yo creo que para rebotar en lo que dices, que todo puede ser negocio, pero de manera transparente. Y hay sobre todo una cosa que ha permitido que el club superviviera, ¿no? Y es la afición y la marca. Y eso es lo que ha hecho que el club se haya salvado.
Luis, queda pendiente un Pulpo Feira y un Albariño en do Centro Galego de Lleida.
Vale, muchas gracias y tomo en cuenta tu palabra.
Muchísimas gracias. Pues bueno, como aquí, som del Lleida, visca el Lleida, ¿no? Tú te la sabes, ¿no? Que estás.
Sí, sí, sí. Pues sí. Yo també m'apunto al Pulpo. Pero al Centro Galego de Lleida, el fan perfecte,
Perdona, és que
No, és que jo vaig acabar allí recomanat per tu fa molts anys, i escolta, no he deixat d'anar-hi.
Bueno, pues venga, un dia farem una trobadeta a la gent del deport. Luis, moltíssimes gràcies. Salut, larga vida i sobretot no canvies.
Vale, muchas gracias. Vosotros tampoco.
Gracias.
Molt bé, Cosme.
Simpàtic,
Sí.
Tenia ganes de fer aquesta entrevista.
Bueno, jo no. Em consta que tenies ganes, Al final, mira...
Ja saps que em costa, ja tinc algunes pendentes ja per la temporada que ve que m'han donat per l'abril, pel maig, l'any que ve. Déu-n'hi-do,
Ja sent molt sol·licitada.
Bueno, pues ala.
Cosme García.
Ah, bueno, per cert, aquest cap de setmana tens alguna cosa o no?
Jo aquest cap de setmana, sí, tinc algo musical.
Jo tinc presentació al Sagrat de Sant Pere, de les festes, després tinc que fer una cosa de bandes i no sé què.
Tu, sobretot, vigila el foc.
Ah, no.
No, fogueres, petards i aquestes històries. Home, aquí no està la cosa per...
Ojo que no demanin el meu cap, que després si ballen, igual se li talla el cap.
Bueno, vigila amb
això. Saps per què ve això, no?
No.
Sí, home, que Sant Joan va fer...
Ah, bueno, sí.
Li van fer
sí,
de capità sí. I després va ballar la concubina i buf, se li va tallar el cap. O sea, quien corta cabezas, ojo, no le corten la suya.
Cosme García, bon
gràcies,
cap de setmana.
Igualment.
Va, senyals horaris, ens plantem a la una. Soc el Ricard Álvarez, després hi tornem al migdia de Cope Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vaya agenda la del gobierno esta semana, que ha entrado directamente en modo hiperactivo. Fíjate la actividad que tienen, ¿eh? Para empezar, sesión de control al gobierno esta mañana en el Congreso, en la que Pedro Sánchez ha anunciado una rebaja del IVA de la luz del 10 al 5%. Era algo que le habían pedido desde el Partido Popular, pero hace unos días la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, dijo que no. Que eso de rebajar el IVA era una medida cosmética que no servía realmente para nada. Antes incluso se lo había propuesto Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, concretamente en la reunión que los dos tuvieron en Moncloa a principios del mes de abril. Pues decían que no entonces, y ahora, sin embargo, mira por dónde sí. Tras esa sesión de control, Pedro Sánchez ha viajado a la Sierra de la Culebra, en Zamora, donde se ha vivido el peor incendio que se recuerda en Castilla y León y uno de los más graves del siglo en toda España. Allí se ha dejado ver el presidente del gobierno en un momento en el que se escuchan críticas contra la Junta de Castilla y León formada por el Partido Popular y Vox. Se ha abierto allí el debate sobre si se actuó a tiempo o si se pudo hacer la cosa bastante mejor. Y de aquí, de Zamora, se marcha a Bruselas, donde esta tarde se va a reunir con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen. Anoche, además, habló con Joe Biden para preparar la cumbre de la OTAN de Madrid de la semana que viene. Pero no solamente es Sánchez, es que el resto del gobierno también se ha puesto las pilas. Hoy, por ejemplo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se va a reunir con el gobierno catalán para ver si de una vez por todas liman asperezas con Esquerra, después del caso de espionaje a los líderes independentistas catalanes. Bolaños busca reconducir la relación con sus socios parlamentarios para asegurar así terminar la legislatura. Y a todo esto suma los dos consejos de ministros que se van a celebrar en tres días. El sábado tendrá lugar uno extraordinario para prorrogar las medidas ya existentes para combatir el alza de los precios, entre ellas la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible, y se aprobarán también otras nuevas, como la rebaja del IVA de la luz que comentábamos hace un momento. Eso el sábado, pero es que el lunes hay otro consejo de ministros, en este caso el ordinario del martes, pero se adelanta un día por la cumbre de la OTAN. Bueno, pues ya ves, reuniones por aquí, visitas por allá, consejos de ministros por doquier, nuevas medidas anticrisis, el gobierno en tromba ha salido en busca de titulares que sirvan de cortafuegos para camuflar el batacazo que se llevaron este domingo en Andalucía. Pues además de esto, hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y hablabas de los titulares del gobierno en este día. Bueno, declaración de zona catastrófica a los lugares afectados en las últimas semanas por incendios en 6 comunidades autónomas. Lo ha anunciado Pedro Sánchez durante esa visita a la Sierra de la Culebra de Zamora, que con cerca de 30.000 hectáreas carbonizadas es uno de los mayores incendios de la historia de España. Además, de para esta zona, la declaración se extiende a territorios de Castilla y León, Aragón, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana y también Andalucía. Y la planta valenciana de Ford en Almusafes desarrollará 2 nuevos vehículos, imponiéndose así a la alemana Sarluis, con la que competía. Una buena noticia para esta factoría valenciana, que tiene una plantilla de 6.000 trabajadores y desde el inicio de la pandemia ha encadenado un expediente de regulación temporal de empleo tras otro, el último vigente hasta el próximo 29 de julio. Y la mujer presuntamente asesinada por su expareja, que fue encontrada anoche entre unos juncos en el río Guadalquivir en Sevilla, estaba inscrita en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica tras haber denunciado a su pareja. El hombre tiene también antecedentes de maltrato a otra mujer. Y el Papa inaugura esta tarde el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que fue retrasado el pasado año por la pandemia, en un acto en el que escuchará los testimonios de 5 familias. Participan en este encuentro hasta el domingo 2.000 representantes de 170 delegaciones, 120 en representación de las conferencias episcopales y 50 de distintas asociaciones y movimientos familiares de todo el mundo. Y en España, los obispos alientan a los católicos a promover la defensa de la vida, denunciando los proyectos legislativos que atentan contra ella y confunden la injusticia con el derecho. La Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida anima a movilizarse en favor de la vida y a buscar con creatividad nuevos modos de instaurar la necesaria cultura del cuidado para promover y proteger la vida por los cauces que permite la sociedad frente a la cultura de la muerte.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Javier Tebas responde con dureza al presidente del PSG.
Recordemos que Nasser Al-Khelaifi concede hoy una entrevista al diario Marca en la que dice no saber quién es Tebas y que no va a aceptar que nadie le dé lecciones con el asunto del fair play financiero. Pues bien, el presidente de la Liga acaba de responder en su cuenta de Twitter. Dice Tebas que Al-Khelaifi nos toma a todos por tontos, que ni él se cree sus mentiras y que viene dando lecciones de arrogancia y soberbia de nuevo rico. En el Barcelona informa Elena Condis de que a esta hora se está produciendo una reunión en el Camp Nou entre Iván de la Peña y Mateo Alemán para tratar la renovación de Gavi. Ambas partes esperan que sea la definitiva para sellar la continuidad del canterano. Además, también es noticia en el Barça. Esta mañana ha comparecido la vicepresidenta Elena Fort, que ha anunciado medidas para los socios que no vayan a 10 partidos de la temporada. La gestión de su abono quedará en manos del club y si quieren acudir a un partido, estos abonados deberán avisar con 72 horas de antelación. Y hoy también estamos muy pendientes de Rafa Nadal. Tras 2 días de entrenamientos en hierba, hoy el Manacorí disputa su primer partido. Va a ser a eso de las 3:30 ante Wawrinka en el torneo de exhibición de Harlingham.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6:30 per sobre de la 1, dimecres, meitat de la setmana, 22 de juny, hores d'ara amb 28 graus. A la ciutat de Lleida, el que fem tot seguit és buscar aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats amb ruixats i tempestes ocasionals que podran ser localment fortes, sobretot al Pirineu i al Prepirineu durant aquesta tarda i que seran menys probables a zones de l'extrem sud. Si parlem de les temperatures, avui són notablement més baixes, amb màximes de 32 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 29 a Tàrrega, de 27 a la Seu d'Urgell i de 25 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà predominant el vent de la component sud i deixarà alguns intervals moderats. Si parlem ara de la jornada de demà dijous, esperem cels poc ennuvolats durant el matí, tendint a cels ennuvolats amb núvols d'evolució diurna amb el pas del dia i durant la tarda al Pirineu i al Prepirineu s'esperen ruixats i tempestes ocasionals que podrien arribar a la resta de forma més ocasional i aïllada. Per últim, les màximes seran de 32 graus a Lleida, de 31 a Balaguer, de 29 a Tàrrega, de 28 a la Seu d'Urgell i de 26 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Va, que fem una repassada a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha reactivat avui dimecres l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres, el que coneixem com PM10, als 40 municipis que conformen la zona de protecció especial de la conurbació de Barcelona i ha afegit els que conformen la zona de qualitat de l'aire de les comarques de Girona. L'avís es manté activat, a més, a les zones de Ponent i al Prepirineu. La mesura es pren per controlar els nivells elevats de partícules provocats per la intrusió de pols africana que ja va propiciar l'activació inicial de l'avís el passat 14 de juny. Per tant, és una situació, és un episodi en el que, si sortiu a fer esport, que no vol dir que n'hagueu de deixar de fer, però que sapigueu que l'aire que aspirem, i més quan fas esport, que és amb més força, doncs té més concentració d'aquestes partícules de diàmetre inferior a les 10 micres. També hem parlat de que l'aeroport d'Alguaire va sofrir destrosses a les instal·lacions ahir dimarts a la tarda en el marc de la tempesta amb fortes ratxes de vent que van assolar les comarques de Ponent. Segons ha informat Protecció Civil i ens ha confirmat l'Armando Álvarez, una quarantena de persones es van confinar a la terminal i les ratxes de vent van arribar fins als 130 km per hora a la zona de l'aeroport, quedant-se en poc més de 70 km per hora a la ciutat de Lleida. Un vent inferior, el de la ciutat de Lleida, que no va impedir que hi hagués nombroses destrosses materials, tombada de motos, per exemple, o trencada de branques i fins i tot arbres pel mig, a la zona de Pardinyes i Ciutat Jardí. L'avinguda de la Rambla de Pardinyes, sense anar més lluny, jo sí que hi vaig passar amb el vehicle minuts després de que passés, i déu-n'hi-do la quantitat d'arbres o branques grans que hi havia a terra. També a la zona de Ciutat Jardí hi va haver, doncs, arbres partits pel mig. Això ha passat perquè, a part de la intensitat del vent, va canviar de direcció i això va fer, doncs, que potser d'una manera no afectava prou a l'arbre, però si et canvia de direcció et ve per l'altre costat, doncs finalment es van doblegar i es van trencar. Això va passar ahir la tarda, però avui no se n'espera, però ja saps que les temperatures segueixen baixes. Ahir amb una hora i quart a la tarda, de 4 a 5 i quart, la temperatura va caure prop de 15 graus. És el que s'anomena, doncs, aquestes baixades tan fortes de temperatura. Tot i això, la temperatura mínima d'aquesta nit s'ha quedat al voltant dels 19 graus, havent estat la mínima la nit anterior de 21,4. Però vaja, aquests 2 graus i mig, una mica sí que s'han notat, només faltaria. Qui segur que han donat la benvinguda a la pluja, encara que ha estat de poca quantitat, han estat aquests incendis que ja estan apagats o pràcticament apagats i que s'estan acabant de controlar perquè ajuden moltíssim a que no hi hagi revifades. Avui el president del govern, Pere Aragonès, ha garantit que els pagesos afectats per l'incendi de Valdemar seran compensats per les pèrdues per haver llaurat els camps i evitar la propagació del foc. Ho ha assegurat aquest matí en visita al centre de control de la zona dels bombers d'Artesa de Segre. Recordem que l'afectació ha estat de 2.700 hectàrees. És el foc més important de l'any i la previsió és que estigui controlat al llarg d'aquest matí, afavorit, evidentment, per la tempesta d'ahir. A la ciutat de Lleida, l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, ha dictat un ban d'alcaldia on demana als veïns de la ciutat extremar la precaució i seguir mesures de seguretat davant la situació d'elevat risc d'incendi forestal, intensa sequera i altes temperatures que s'està vivint al Pla de Lleida i coincidint amb la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Està clar que ahir va fer vent, van baixar les temperatures, va caure aigua, però això no ha canviat el panorama. És a dir, llevat de l'episodi d'aigua d'ahir, seguirà tot molt sec. El sol, com dèiem, segueix segons la inclinació, i seguim a final del mes de juny, amb una intensitat, amb la màxima intensitat de l'any. Per tant, que no ens faci creure que, bueno, tranquils, que ja està, que no passa res, tira petards on vulguis, a la canalla, que ja ha plogut i que ja s'ha acabat la problemàtica. No, la problemàtica hi és. Això és un parèntesi petit, perquè, reitero i insisteixo, el sol segueix sent fort. És la màxima intensitat de l'any. Per tant, igualment, posa't protecció si has de sortir al sol, evita les hores centrals del dia, protegeix-te, hidrata't, etcètera, etcètera. Per tant, la Revetlla és demà, no vol dir que ja podem fer el que ens doni la gana, al contrari, hem de tenir més seny que mai. Que ens ho hem de passar bé, sí, que ens hem de reunir, sí, però més seny que mai. I dues coses abans d'acabar. El grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexes de la Universitat Politècnica de Catalunya ha constatat males dades en l'evolució de la transmissió de la Covid-19 amb un creixement de casos molt fort. Ha afegit que no és descartable que es mantingui una tendència a l'alça dels ingressos a les UCIs seguint la dels darrers dies, però espera que se situï en valors més baixos que en altres onades. Per tant, estem parlant ja d'onades, estem parlant de xifres altes, estem parlant que a Lleida la RT està per sobre de l'1, per tant, està en creixement la darrera setmana. Quan tinguem dades d'aquesta setmana, les explicarem, però està clar que des de les institucions van creure's el discurs de, mira, si en deixem de parlar, això s'acabarà, això desapareix. Doncs no, ho sento, no desapareix. Fins i tot quan mai se n'ha parlat, quan se n'ha parlat gens, ni mica, durant dies i dies, a Lleida no han baixat dels 100 positius diaris. Bé, és veritat que hem estat més de 6 setmanes sense ningú ingressat a la UCI per Covid-19, i això és una bona notícia, i en planta hi havia 20 persones amb Covid-19, però que hi eren perquè tenien d'altres patologies. Però que la Covid no ha desaparegut, és una cosa que tenim claríssim. I tots, si escoltem una mica els cercles que tenim propers, detectarem persones que tornen a estar amb Covid i que, escolta, n'hi ha que ho passen sense pena ni glòria, sense pràcticament símptomes, però n'hi ha d'altres que s'estan 2 i 3 setmanes de baixa amb símptomes i, escolta, que bé no ho passen. Per tant, seguim amb el sentit comú, sisplau, escolta, això cadascú. Van deixar de ser obligatoris les mascaretes, però això no vol dir que s'hagin prohibit. Si tu creus que l'has de fer anar, fes-la anar, i si la gent et mira, doncs que et miri, que no passa res. Fem una pausa i parlem de noves tecnologies tot seguit.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974 47 14 38.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que ara sí, és el moment en el que parlem de les noves tecnologies, que aviat li haurem de dir les tecnologies en lloc de les noves, però de moment les noves tecnologies, i així ens entenem, els dimecres, a l'Infocope Lleida, que ens trobes a internet, infocopelleida.com, que ens pots seguir a les xarxes socials i que ens has de, i que ens pots escoltar a través del nostre podcast. Com sempre, ben acompanyats als estudis, que bé que he de dir-ho així, amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Sí. Aquí els estudis, eh? Que bé que estem aquí una altra vegada en companyia.
Clar que sí. David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué?
Jo és que això de veure el David amb el portàtil, el mòbil, l'iPad, i venga, té la seva gràcia, home, si no...
És com, ¿os acordáis, Nacho Cano con todos los sintetizadores ahí?
Eso mismo. Jaume, de què parlem avui?
Vinga, va, setmana sense una notícia que ho eclipsa tot, però amb detalls interessants preparats per comentar. Com, per exemple, Telegram Premium ja és oficial. Què ens aporta i quan costa? Perquè té un petit costa. La renda s'acaba, però saps que la pots fer per l'iPhone? O sigui, que en qualsevol momentet, pim-pam, t'hi poses i ho fas. Però necessitaràs quelcom. Ho explicarem també tot plegat. I a Estats Units també volen posar el USB-C com un estàndard en els mòbils. O sigui que sembla que van darrere a la llei que s'ha aprovat aquí a nivell europeu. I una notícia d'avís. Malware a la vista. Si et queda temps, i si ens queda temps, doncs també comentarem que el futbol la temporada que ve, on se veu, com se veu i com se podrà veure, perquè DAZN entra en acció. I com podeu veure, temes per la tertúlia en tenim, i varis, no? Però per començar sempre tenim un tema pel record, no? On en David ens explica aquesta efemèride. David, fins en quin any viatgem avui?
Bueno, pues un cerca lejos como te gusta. Nos vamos a tal día como hoy, un 22 de junio de 2009, donde, pues reemplazado por la fotografía digital, Kodak deja de fabricar Kodachrome Film. o como lo conocíamos, el carrete de fotos. Bueno, pues en 2009 fue cuando cerraron ya las fábricas y se dejó de fabricar algo que hacían desde 1935. Una revolución y una gran revolución para el mundo de la imagen y de la fotografía y del cine, ya que salían de esos fotogramas, ¿no? Bueno, pues esta gran revolución en 2009 ya las cámaras digitales y las cámaras digitales incluidas en los móviles hicieron que ya el carrete lo dejaran de usar, ojo, los que quedaban, todos los profesionales. Con lo cual ya el 100% de la fotografía digital es donde empezó el primer declive de Kodak, que ya sabemos dónde ha acabado a día de hoy.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat fins l'any 2009.
Però cerca 2009. Lejos, jo lo veo muy cerca, el 2009. Eh?
2009,
sí que ha passat
eh?
Moltes coses, eh? Però...
Però és que, fijaros, en ese tiempo
portem 13 ja... anys.
Sí, sí, claro.
Clar, si ho mires així, llavors ja comença a semblar lluny.
Pues ja, ja hi ha una generació, ja hi ha una dècada... Sí, donde sí, sí, no sí. Han conocido eso, donde no. Le tienes que explicar qué es un carrete de fotos.
Hago fotos, ¿qué haces? No, porto els carrets allà en un lloc i d'aquí uns dies vaig a buscar les fotos. Això era tremendo.
Entonces, explícale el nombre de muchas tiendas que hay por ahí que se llaman foto no sé qué.
¿Por qué los carretes eran de 12, 24, 36 y no 10, 20, 30? Ah...
Tiene su qué, ¿eh?
Tiene su qué.
Bueno, pero ahora sembla que torna esta de moda, ¿eh? ¿Eso de revelar fotos?
Bueno, no, no moda, mira, como moda. Mucho las Insta. Es decir, como mucho las Insta, pip, la, y la foto está automática que haces así, ¿eh? Y empieza a aparecer. Y más en formato broma. Pero fijaros que incluso hay el aspecto antiguo. En muchas fiestas se montan ciertos fotomatones.
Sí, sí.
Pero realmente lo que hay detrás... Es un ordenador.
Sí, una cámara digital y una impresora.
Claro, es decir, sí, volver hasta...
El carnet no, ¿eh?
Vas a hacerte las fotos de carnet y se imprimen en digital, sí, sí, imprimen sí, sí. Impresora en digital.
No es un carnet.
Claro.
No es el negativo, pero antes...
Hombre, ¿tú te acuerdas aquello de los fotógrafos profesionales al que se le había olvidado poner el carnet y te había hecho todas las fotos de la boda y no había una foto de la boda?
Esto ha pasado, ¿eh?
Hombre, tanto que ha pasado. Y el que rebobinaba y se creía que había rebobinado y abría y se le velaba todo el carrete y te habías quedado sin las fotos de los ojos del niño.
O te las perdían cuando claro, los llevabas.
Es que flipa, ¿eh?
Va, que ahora sí que es un
o escucha, lejos, ¿eh? Hazte una foto desnudo y llévala a revelar.
Això és el que devien de veure.
Ojo, això tindran que passar.
Totes aquestes anècdotes ens acabem de veure tots representats.
Sí,
totalment.
Vinga, va. Que ens hem traslladat a l'any 2009 en tot un referent històric. I ara toca una mica de fer culturilla. Ara toquen...
Conceptes bàsics.
Doncs, mireu, avui és un concepte bàsic que el Ricard ja, quan ha vist el guió, ha dit, i això què és?
I això què és?
Què és el CG-NAT? Vale, vull dir, fins aquí dius, ostres, doncs resulta que això que vas, quan prepares el programa, estàs mirant a internet, vas navegant, va a veure què pot haver interessant, què podem comentar el dia següent aquí a la ràdio, bum, i me surt una propaganda d'aquelles, una notícia d'aquelles que dius, ostres, quina és l'oferta més barata de connexió a internet que avui en dia, no? I surt aquí l'operador amb tal preu, aquest tal, les característiques... I al final hi ha una columna que diu... CG-NAT. Aquesta la porta, aquesta no la porta, aquesta la porta, aquesta no la porta. I dic, allí me vaig perdre.
És un sistema de revés. Esta sencilla, lo podemos decir en inglés. Venga, Carrier Grade Network Address Translation. Al final lo que quiere decir es que cada vez tenemos más equipos, y eso lo llevamos aquí hablando mucho tiempo, que se conectan a internet, y que en casa donde antes había un ordenador conectado a internet, ahora hay 4 ordenadores, 4 móviles, 3 televisiones, ¿vale? Al final todo esto la red lo tiene que asumir. En conceptos básicos ya hemos hablado que era esto de una IP, y esta IP precisamente es, oye, pues es el nombre de cada equipo.
Sí, has començat molt ràpid, David. És molt ràpid i molt accelerat.
A veure, això és... Cada aparell que es connecta a internet necessita tenir un número d'identificació única.
Estem parlant de carrier. Carrier és l'operador. Sí. L'operador que et dona el circuit.
Sí. Sí, sí.
Aquest circuit porta CG-NAT o no porta CG-NAT.
Vale. El que porta CG-NAT, què significa? Vuelvo. Cada equipo tiene que tener una IP.
Que es el, ¿vale?, número de
identificación. Que es el número de identificación, ¿eh?, de cada equipo que se conecta a internet.
La matrícula.
¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que esto todo tiene unos límites. Y pueden tener unos límites. Y la red puede admitir a lo mejor 1 millón de estas. Este tipo de servicio lo que hace es que cada IP, el operador lo que hace con el sistema V4 o V6, que ahora además lo vemos cuando configuramos la Wi-Fi, según el ordenador que hagamos, veremos para conectarnos a la red, se pone IP, si soporta IPv4 o si pone IPv6. Eso significa que cada IP... él la va a poder en la red subdividir en 4. Con lo cual, 4 equipos conectados con la misma IP en la red se va a duplicar como si fueran 4 equipos y 4 IPs diferentes. Esto lo que hace es duplicar las capacidades de las redes, multiplicarlas por 4 o por 6. Es decir, si esa red, si la red de ese operador puede admitir o podía admitir hasta 1 millón de conexiones, con el IPv4 podrá admitir hasta 4 millones de conexiones. ¿Qué significa esto? Pues que la red de ese operador estará mucho más preparada y siempre tendrás un acceso más garantizado a internet.
Doncs vinga, si és dimecres al migdia i estem a Cope Lleida, ara els friquis tequis en antena. I més notícia fric, o més comentari fric, el que acabem de fer, impossible. O sigui que ja sabeu el que voleu dir CGNAT. I ara comença...
la tertúlia fric.
Doncs vinga, va, ho comentàvem només començar l'espai d'avui, no? Telegram Premium ja és oficial, però què ens aporta i què ens costa?
¿Y qué nos conste?
Para que clases de pagamento.
Exacto. Telegram está sufriendo una parte más profesional que de otra cosa por necesidades. Lo primero que los grupos o listas de distribución, sobre todo los grupos de WhatsApp, los cuales se limitan a una cantidad ya que son 256, pero hay grupos profesionales que necesitan muchos más contactos. Y esos son los primeros que están migrando a Telegram o que utilizan Telegram, además de WhatsApp, para estos temas profesionales o solo para un grupo. Yo conozco profesionales que tienen Telegram solo para un grupo de profesionales, ya que no cabían en WhatsApp, ¿vale? Esto es lo primero, con lo cual, claro, imagino que evaluando esto y que hay muchos bots de servicios, ahora que ponen, bueno, pues oye, te compras la aplicación con una cuota mensual que te costará menos si la compras a través del ordenador y más si la compras a través del móvil, ya que hay que sumar las comisiones que Google y Apple cobran a todos los desarrolladores. Y a partir de ahí, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener grupos con los límites de duplicaciones que puede haber sobre un mismo enlace, una misma información. Vamos a poder subir documentos o compartir documentos de hasta 4 gigas. Vamos a tener una prioridad de velocidad de descarga, es decir, los servidores de Telegram se supone que están más preparados para que cuando nos conectemos a ellos, según la conectividad que tenemos y tenemos 5G, podamos descargar esos cientos de megas que nos está dando la red 5G. Las conversaciones de voz las podemos pasar a texto y al contrario. Las de texto le podemos dar para que nos las reproduzca de voz. Por supuesto que no va a haber anuncios. Absolutamente nada de anuncios, ¿no? Reacciones únicas, subgrupos o envío de mensajes directos dentro del grupo a ciertas personas. Bueno, la verdad que es un sistema muy profesional que, por supuesto, también va a tener una parte de encriptación. Y esta parte de encriptación, aparte la que lleva el mismo equipo, o sea, la que lleva ya el propio Telegram, el propio software, ¿vale? Nosotros vamos a poder decidir si eso se queda archivado, no se queda archivado o tiene que desaparecer al X tiempo. Y además vas a poder utilizar, en vez de los mensajes que tienes en WhatsApp Business, ¿vale?, que son, bueno, pues si es para contactos que ya tienes, si es para contactos que ya tienes, aquí directamente vas a poder utilizar el arroba premium bot, con lo cual vas a poder generar respuestas, por así decir, inteligentes a ciertas preguntas. Esto también lo que está intentando es que todos los servicios que están dando las grandes compañías a través de Twitter, estas consultas que puedes hacer a Renfe, a Vueling, a absolutamente todos, aunque luego te redirijan, bueno, pues intentarlas llevar a un bot dentro de Telegram y que Telegram se pueda convertir realmente en ese servicio de atención al cliente, ahora que además las leyes, que eso pena, como hablamos en el programa aquel día, tengan que aplicar una ley para tú como cliente de un servicio que pagas, ¿no?, te atiendan rápido. han tenido que hacer una ley para que te atiendan, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos. Con lo cual, bueno, puede tener su salida, tiene su salida profesional al 100%, y además que, bueno, pues se lo aconsejo, si están dispuestos a pagar, a todos los profesionales que tienen esos grupos.
Venga, va, canviem de tema, aclarit aquest tema del Telegram Premium, perquè estem als últims...
Sí, espera, Jaume, però tu pagaries 5 euros i escaig mensual per aquestes cosetes que ha dit el David Casero? Com a usuari personal?
Depèn del retorn que tinga.
Com a usuari personal? Depèn tu creus que ho necessites?
A veure, jo és que amb un programa de missatgeria pràcticament jo com a persona no ho necessito, però com a professional...
No, t'ho dic perquè jo als foros he estat llegint molt sobre aquest tema. És un incís de 30 segons i la gent diu que això, tot el que els stickers i totes aquestes històries i pujar les limitacions no val 5,50 al mes. De per vida, de subscripció. I ja va haver una persona que va contestar i va dir: no estàs pagant per les novetats, sinó que estàs pagant per ajudar a sustentar la plataforma. Tu has de mirar així. No sé.
Jo ja, o sea, he hecho la opinión sobre la noticia y creo que eso, que son servicios muy buenos a nivel profesional. A nivel personal, ya con WhatsApp tienes más que de sobra.
No, y Telegram gratuit també, tens de sobra.
No, y de sobra también, exacto.
Vale.
Vinga, va, som-hi, perquè estem als últims dies de la renta i doncs que sapigueu que ara amb l'iPhone podem fer-la. Vull dir, i no cal... Vull dir, allò, si tenim... Ostres, no hem tingut temps encara de posar-nos abans de l'ordinador, podem fer-la. Però com i què tenim de tindre a l'iPhone? O com lo tenim de programar per poder fer-ho?
Paciència. Primer has de tenir paciència.
Sí. No, a ver, todo el mundo que quiera hacer la declaración de la renta, llegar a la declaración de la renta de forma digital, sabe que tiene que tener... Lo primero que tiene que tener...
Pero que lo hagan ya, que se acabe.
Exacto, lo primero que tienen que tener es un certificado digital. Este certificado digital lo obtienes del Ministerio de Moneda y Timbre, ¿vale? Entonces, teniendo este certificado digital, lo bueno que tienes con el iPhone es que tú te vas a Ajustes General Certificados, te lo descargas y lo puedes instalar allí, porque el problema no es hacer la declaración como tal en el programa padre, que eso lo puedes hacer desde el móvil, pero luego lo tenías que exportar, sí, precisamente para hacer la firma digital y poder enviarla. Bueno, pues instalando el certificado digital en el iPhone, en la propia aplicación que tiene de certificado digital, en los ajustes general, certificados digitales, es más, a lo mejor entramos y nos llevamos una sorpresa porque tenemos algún certificado de alguna aplicación que tengamos instalada, seguramente, ¿vale? Como por ejemplo de si alguien tiene una aplicación de fichar, la de fichar a través del móvil, pues que ahora es obligatorio, ¿no? Pues quien la tenga desde el móvil lo verá que tiene ese certificado. Y tiene, bueno, instalas este certificado, lo que te permite es dar un paso más. Llegas al final del programa padre, le dices firmar, firmas con el certificado digital, la envías y ya está todo hecho. Ja solo te queda o pagar o recibir según como te salga la declaración.
Lo que diem, ¿no? Que les noves tecnologies ens ajuden i ens fan la vida cada dia més fàcil.
Ya tenemos esto, tenemos el carnet de conducir, por Dios, ¿para cuándo el DNI?
El DNI,
todavía
sí,
hay
sí,
que esperarse, sí, sí. A día de hoy entras en Lleida para coger cita para renovar el DNI y no te dan hasta el 27 de julio.
Sí. No, yo,
que me lo cuenten.
Sí, yo lo de la Mi DGT
ho
vaig trobar perfecte. I a més és un document vàlid per identificar-te també, eh? Per tant, jo no porto ja mai cap document a sobre.
No tiréis plásticos al mar, que ya os damos nosotros plástico con el DNI. Venga, va. Como decía el otro día uno, que decía, ostras, fui a comprarme un paquete de plástico al supermercado y resulta que me habían metido 4 lonchas de pernil dolç al mig.
Sí, sí,
y
claro.
Las veo el timbre que traure en plan, ¿qué fais aquí, hombre? Yo había venido a por 100 gramos de plástico.
Venga, va, som-hi, que els Estats Units se volen acollir en aquesta nova llei que ha fet aquí a Europa amb el tema de l'USB-C, una miqueta per uniformar aquest tema i no tindre tants connectors diferents, ¿no? Y universalitzem el tema.
El otro día, cuando sacamos esto de Europa, lo primero que me preguntaron al salir de aquí, oye, pero ¿y esto? ¿Y por qué imponemos tantas cosas? Digo, disculpar, esto es para salvar el planeta. Es decir, lo que lleva detrás todo esto que estamos hablando y todas estas noticias de que si el cargador, de que si estandarizar la carga rápida, de que si podamos cambiar las baterías, es para que tengamos mucho menos desecho digital. Claro. para que no tengamos que tirar y ahora me compro un cable de esto y ahora uno de lo otro y ahora cambio y me tengo que comprar este otro cable más y abrimos un cajón y lo tenemos lleno de cables micro USBs. ¿Os acordáis de ellos?
Sí. Micro USB.
De los micro USBs. Pues tienes cajones llenos. Por favor, cójanlo y llévenlo a la disayería. Porque bueno, no sabéis lo que contamina todo eso, porque además en esos meten chips pequeñitos dentro. Que no es solo un trozo cable.
Ara falta que Xina també s'apunti al carro de tots els catxarrets.
Bueno, suposo que si al final una gran part del món utilitza aquell connector, espero que ells per vendre també.
Además era más barato.
Vinga, va, com sempre, lo que diem, una notícia d'avís per acabar, perquè sembla que tenim un malware que torna a estar fent de les seves per aquí. Es tracta d'un troiano del Brata. I què ens fa? Brata. Perquè m'ha avisat moltes vegades, però
este va directament a por los datos bancarios, contraseñas bancarias y demás. Es decir, este va directament a por la pasta, ¿vale? Es el objetivo final que tiene, robar todo nuestro dinero accediendo a nuestra cuenta bancaria o tarjetas, eso sí, con las claves, por lo cual se instala y nos graba absolutamente todo. Nos graba hasta cuando metemos la contraseña, tacatá, tacatá, tacatá. Nos duplica e intenta sacarnos toda la pasta. O sea que, ojito, SMS de Hacienda, lo borramos. SMS de Correos, de la empresa Correos, lo borramos.
Los bancos.
De los bancos, sobre todo, los borramos. Y si nos llega un mensaje, llamen a Correos, entren a su cuenta bancaria, a través del móvil.
A la empresa de paquetería.
A la empresa de paquetería. Oiga, es decir, todos aquellos sitios. Ahora además os van a llegar muchos de, como esto ha cambiado con el tema de China y entre Rusia y tal, su paquete está retenido en la aduana, a que entre usted aquí y pague 1,60 €. Sí, sí, sí. Ostras, si yo pedí no sé qué en AliExpress, no, nunca vais a tener que pagar. O llega o no llega.
Sí, sí.
Pero claro, aduana, cero.
Ricard, el futbol comentem un altre dia?
El futbol un altre dia, perquè ja saps que comença a l'agost. Però posa'l el primer del proper dia. David Casero, que ens hem quedat amb ganes de parlar de futbol. Gràcies.
Jo de plataformes més que de futbol, però gràcies.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
clics. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Quique, de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante Acudabá y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Va, que ens plantem a les 2 de la tarda, avui amb temperatura més continguda, 29 graus. I comencem la nostra tertúlia amb veu de dona. Ja saps que al final és una tertúlia que tampoc cal que li busquis tres peus al gat. Parlem d'actualitat, del que tu vulguis, de fet. Ens pots enviar un WhatsApp al 664-526-180, però sota el punt de vista d'una dona, que jo crec que és un punt de vista que de vegades oblidem, no per mala fe, sinó per costum, i és una cosa que ens hem de començar a acostumar també a buscar sempre, com a mínim, aquests dos punts de vista, com a mínim, perquè al final sí que és veritat que els homes i les dones hem de tenir les mateixes possibilitats, les mateixes oportunitats, però no som iguals. I, per tant, hi ha punts de vista diferents que crec que és convenient que els sapiguem. D'això parlem els dimecres, camí cap a les 2, amb la Gemma Casal, des de la coordinadora d'ONGs de Lleida. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
És així, no?, més o menys?
Sí, sí, sí. I hem de tenir les mateixes oportunitats, però no les tenim.
Ja, bueno, sí, sí, clar.
Que mirem, és veritat que de vegades mirem les coses doncs, amb diferents punts de vista.
De totes maneres, jo recordo que fa 20 anys el lema era que els homes i les dones eren iguals. Jo crec que això ho hem superat. No hem de ser, no és que no hem de ser iguals, és que no ho som iguals. El qual és una riquesa innegable. O sigui, no hem de pretendre ser iguals homes i dones. El que sí que hem de pretendre és que davant de les oportunitats de tot, aquí sí que ha d'haver la igualtat. Ho he resumit molt, però jo crec que és això.
Sí, jo crec que la diversitat i la diversitat de gènere s'ha d'incorporar com una cosa natural. Una altra cosa és que no... Doncs això que dius, no? Que no tenim les mateixes oportunitats. I, de fet, molts cops mirem les coses diferent perquè les nostres experiències de vida són diferents. Sí. O sigui, com vivim les dones la realitat a com la viuen els homes, doncs ens fa que tinguem un punt de vista diferent.
Bueno, ara us explicaré una història que he explicat avui al principi del programa que m'ha semblat surrealista, però l'he dit, a veure, m'ha fet gràcia, i veurem a veure quina cara feu. Jos Farreny, presidenta de l'Associació Dona Balàfia i vicepresidenta d'Esport Femení Lleida. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, i com sempre, gràcies per convidar-nos, i el que també parlem sempre ja, la igualtat està, o igualtat d'oportunitats, s'hauria de tindre aquest afegitó, i si no parlem d'equitat, perquè s'ha de ser equitatiu amb les característiques de cada persona, perquè la igualtat és aquella famosa fotografia que el que és petit doncs no arriba a la tanca i el que és molt alt perquè tenen el mateix caixó. Mm. I l'equitat és que el caixó està adaptat en funció de la persona.
Bueno, és una bona observació, Jos, i l'exemple és molt gràfic.
Sí, exacte. És una foto que fa anys que circula i quan allò, sobretot a la mainada, o la gent més jove, els has d'explicar què és equitat i què és igualtat, doncs amb aquesta imatge es veu molt clar. I aleshores, doncs, aquí també això, la veu de dona i els ulls de dona.
Ara que parles de la canalla, alguna vegada he vist per internet algun experiment gravat en vídeo de nens i nenes petits, de 4-5 anys, i t'asseguro que en casos molt contats, la immensa majoria, en aquella edat, no tenen cap problema d'home, de dona, de blanc, de negre, de ric o de pobre. S'ajuden, es parlen, es comprenen i ni un és més que l'altre. Dic en la immensa majoria. Fixa't, estem parlant de 4-5 anys. A partir d'allí es comença a espatllar la cosa. O sigui, és molt fort que ja ho tinguem de petits i després ho anem espatllant.
Com diu la gent, jo mateixa moltes vegades és cultura.
Sí, no, totalment, totalment. O sigui, ho tenim de petits. Resulta que després ho anem perdent. Pues això és pel que vivim, la cultura, la societat, l'educació.
Però jo diria que des de molt petits, abans dels 5 anys, la cultura... Nosaltres naixem tabula rasa. sí. No? La construcció del gènere se't fa a partir de la família, de l'entorn, sí. de la societat, de l'escola i de l'estat. És qui et va configurant en la teva posició de gènere. Llavors, des de molt petits, aprenem coses o incorporem coses que ens marquen el futur i el destí. Però jo et poso un exemple. En aquestes escoles on l'espai col·lectiu, com pot ser un pati, continua estant dominant per jocs masculinitzats com el futbol, les nenes, i jo t'ho dic per experiència pròpia, jo quan anava a l'escola, les nenes ens movien per una vorera al marge del pati vigilant que no ens tiressin una pilotada. I els nens ocupaven tot l'espai del pati. Això et marca també un espai geogràfic en el que de molt petita et van dient quina és la teva posició en el món. I els nens igual. No? Quina és la seva posició en el món? La central, la que ho ocupa tot, i les nenes a moure's per el marge, no? I vigilar que no t'agradeixi.
Bueno, de totes doncs... maneres, podies jugar a futbol, també.
No, això no és cert.
No que estiguis obligada a jugar a futbol, però podies, no?
No.
A l'època de la gent i a la meva època, no.
No.
Ara les coses han canviat una mica, la veritat és aquesta.
Però perdó. Ara què dieu? No, què vol dir? No que no us deixaven o no que no us agradava? Perquè si no t'agrada, no t'agrada.
No, evidentment no et deixaven. És un joc tan... És un joc tan hipermasculinitzat que ja no t'obre les portes ni et convida a participar, i l'altre és que si mai volies fer l'intent, i crec que continua passant de jugar-hi, podies rebre amb molta força, i llavors doncs, les nenes ocupaven el marge. I així és com se t'explica la vida, i així és com se't configura el gènere, no? I t'he posat només aquest exemple, però n'hi ha molts altres. Que els jocs per les nenes ja de molt petits siguin tots aquells jocs doncs això, no? Amb què es destina no només un color, sinó, per exemple, les cures, no? Els cotxets, la cuina, les infermeres, no? I no hi ha ninos infermers, no hi ha nines... em dirà, sí que hi són, però no és el que acostuma a regalar a les famílies, no? Una nena, no sé, científica, astronauta... No? I llavors tot això ja de molt petits ens va configurant el cervell i els límits d'allà on podem arribar. I després tots aquests límits són els que hem d'anar a trencar. Els homes tenen el camí fet, no han de trencar cap barrera, i les dones constantment en la vida hem d'anar trencant barreres.
I tant. Amb això és evident. Aquí també hi ha un treball fantàstic dels mestres. Hi ha tot aquest moviment de renovació pedagògica que estan fent un treball als patis de manera que el lloc central no sigui el futbol i fet per homes. El que us comentava abans, jo estava llegint el llibre de l'Aitana Bonmatí, una futbolista del Futbol Club Barcelona, i ella explica que una companya seva en un poble proper, ella era la que portava la pilota, perquè així d'aquesta manera es garantitzava que ella jugaria i ella podria. I l'Aitana mateixa explica que ella, fins que no va tenir 10 anys, doncs no va poder jugar amb un equip femení. Fins als 10 anys va estar sempre jugant en equips masculins. I realment potser tenia a veure que era un familiar seu el que era entrenador, etc. Ella no tenia problemes, però ja.
Anècdotes d'aquestes. És veritat que el futbol femení està despegant ara, no ha despegat, està despegant ara, però que té un camí llarg encara per... O sigui, potser el Barça l'ha fet molt més visible, però només cal que ens movem pels clubs de Lleida, de futbol base, i veurem la realitat, perquè exceptuant Pardinyes i AEM, per exemple, que tenen una tradició una mica més llarga de futbol femení, doncs a la resta de llocs, d'equips 100% femenins, costa molt de trobar-n'hi. I jo crec que de nenes que els agradaria jugar a futbol, perquè, escolteu, que al final jugar amb un equip de futbol base no vol dir que t'hi acabaràs dedicant. De fet, el 99,9% no s'hi dedicaran a ser futbolistes, ni homes ni dones. Crec que potser se'n trobaria més si la cosa es normalitzés, que crec que anem per bon camí, però valent, eh? Valent, des del punt de vista de que l'any vinent em sembla que serà el primer any en el que la Federació Espanyola de Futbol considerarà professionals a les dones que juguin a equips de futbol de primera i segona divisió, que això sí que era una vergonya,
eh? Ja, seria hora.
No, però bueno, també estan parlant d'equiparació del sou quan vagin representant l'estat espanyol, doncs també estan parlant d'això.
Perdona, Jos, però és que jo això ho trobo evident. És diner públic, i el diner públic sí que no pot estar sesgat, però me ho dona. M'entens? Amb un club privat, vale, però diner públic, home, jo ho tinc claríssim, això.
Doncs hi ha molta gent que ha votat que no, eh? Vull dir que això és així. Vull dir que el nom és el nom. Vull dir que la veritat és que també aquesta embranzida també arriba a l'esport, perquè la gent estarà d'acord amb mi que dels llocs amb més desigualtat al món aquest occidental és a l'esport. Vull dir, a l'esport hi ha... això quasi m'atreviria a dir vexacions a les dones, perquè doncs des dels premis, perquè moltes vegades, com que són entitats privades les que organitzen, doncs si tenen alguna mica de diner públic, doncs el públic ja estan sensibles i ja manen que hi hagi equiparació de premis, etc. Però si és una entitat privada, l'únic que pots fer és denunciar-ho, no tens res
més a fer. Totalment. Mira, ara us explicaré, ara canviem de tema, que us explicaré una cosa. Avui és el Dia Mundial d'una cosa. Clar, la cara només la veig la de la Gemma, la de la Jo no, però em dieu a veure què, a veure si ens ho prenem de bon humor o no. Avui, 22 de juny, se celebra, entre d'altres coses, el Dia Mundial de les Dones Sense Roba Interior. No sabia ni que existia això. I he buscat per què això, no? I és una tonteria perquè això va néixer a Facebook l'any 2012, per tant, fa 10 anys. Home, 10 anys ja són anys, eh? I es fa avui perquè és el primer dia d'estiu i com que diuen, és l'arribada de l'època més on el sol escalfa més i tot, doncs incita a treure's la roba i, per tant, per incitar la desobediència femenina i lliurar-se dels còdics impostos per la societat i convencionalismes, doncs és el Dia Mundial de les Dones Sense Roba Interior.
Bueno. I homes no? No n'hi ha?
Bueno, no sé si és el Dia Mundial d'Homes Sense Roba Interior, realment, eh? No ho sé. Jo és que vaig descobrint aquestes històries. Però, escolta, com ho veieu?
Bueno, jo t'he de dir que jo celebro que la gent tingui ganes de ser lliure i deslliurar-se de moltes coses. No hi veig cap impediment. Jo entenc que si va néixer a Facebook també ha de ser una crítica a Facebook, perquè el més indignant és que no pugui sortir un pit d'una dona a Facebook, no? En canvi, les poden hipersexualitzar, sí, en milers d'imatges de publicitat que apareixen a Facebook. Però, en canvi, una dona, per exemple, alletant el seu fill no pot sortir, no? És ridícul. I l'altra és que el cos de les dones, no, l'hem de protegir, perquè ens hem de protegir d'agressions externes, d'agressions masculines, però no pot ser un cos lliure. I, a més, ha de ser, si l'ensenyes, sempre ha de ser un cos normativitzat, no? El que marque la norma imposada. Doncs no, els cossos de les dones, com els dels homes, són diversos, són prims, són esbels, són grassos...
Ja de tot, i et diré que d'homes, i diré que d'homes també la majoria no estan a la norma, eh? Ja t'ho dic.
No, evidentment, però no hi ha la mateixa crítica.
No.
Hi ha dones amb pits, sense pits, no? Hi ha dones doncs, que tenen una cama, hi ha dones com igual que homes,
sí,
però... com es jutge el cos d'una dona no és igual com es jutge el cos d'un home, no? I llavors, doncs a mi em sembla molt bé la reivindicació del cos i el dret a la llibertat del cos ara, anar sense roba interior ja que ho decideixi la gent si en volen o no en volen dur.
No, però vull dir...
Em sembla fantàstic.
Però vull dir, ho veieu com una liberació de la dona anar sense roba interior o no?
No, en si, anar sense roba interior... pot ser un alliberament individual, si tu vols, però jo no crec que condueixi enlloc. Ara, cremar uns quants sostens, com feien als anys 70, a mi em sembla molt bé.
Sí.
Perquè, sí, el suspens és una cosa opressora. I els homes que el portem no ho sabem.
Vale, però deu ser una necessitat, no, Gemma?
Sí, sí, però què passa amb les dones que no porten suspens en l'espai públic? Se les continua jutjant, no? Pues què passa si no em volen portar? Que et cauran abans els pits o que no tindràs els pits lligats aquí al coll? Doncs i què? Els pits cauen, als homes també els hi cauen coses.
Sí, no, i tant.
Jo... La gravetat afecta igual.
No, sí que cau, sí. Igual. Jos, com ho veus? A veure.
No, doncs, mira, una mica com la gent, ho relativitzem tot.
Vale.
Realment, les cotilles, o sigui, de principi de segle XX, les cotilles que la Coco Chanel va sí que realment va arrasar. I mira, anem a lo pràctic. O sigui, no eren pràctiques les dones del poble que seríem nosaltres, no portaven les cotilles, les portaven la gent més benestant, més...
Sí, és veritat.
I tot i així, la Coco Chanel va arrasar i va popularitzar, perquè no eren pràctics i perquè eren opressors.
Yeah.
El sostenidor, doncs, hi ha inclús un llibre, i s'ha fet diversos treballs a Igualada, sobre el tema del sostenidor, de quin és el millor que ha d'anar al pit, perquè moltes vegades la copa... Vull dir, s'ha treballat, ja dic, hi ha alguna cosa de ciència inclús amb això, perquè no tots els sostenidors són els correctes. Aquí hauria de ser especialistes. Els ginecòlegs em sembla que en tant en tant també fan formació per les dones i per les noies. Aleshores, ara també té a veure amb la comoditat, amb el simbolisme...
Bueno, ara hi ha un ingredient comercial molt extès, també, perquè n'hi ha per tots els moments del dia. Vull dir, a vegades potser també ens passem. Que no, que és veritat que en segons quins moments canvia la cosa, però és que n'hi ha per tot. És igual que les bambes per anar a córrer. Abans havia unes bambes i prou. Ara n'hi ha per si corres amb terra, amb gespa, amb asfalt. Si fas 5 quilòmetres o si en fas 10. Bueno, entre poc i massa, no? Potser a vegades...
Però mira, jo et poso un exemple. Quan la gent va a la platja, què passa perquè les dones no portin sostens? Per què un pit d'un home que de vegades...
Jo no ho he entès mai. Jo a casa, com que sempre ho he viscut amb normalitat, això, és el que dèiem abans, de com ho has viscut a casa des de petit, no ho trobo gens estrany, ni escandalós, ni sexual, per entendre'ns, és a dir...
I per què els homes es poden treure la camisa a qualsevol lloc i ensenyar els pits, els tinguin bonics o no, i les dones no? Perdona, però els pits de les dones és la cosa més natural del món.
Sí, no sé quina obsessió hi ha amb els pits de les dones, tens tota la raó. Vull dir, no sé. Això ve dels Estats Units, que ja saps que per davant es diu una cosa, però per darrere es fa una altra, però bueno.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Sobre el tema de la roba interior, jo sí que t'he de dir que... Perdó. Dic, sobre el tema de la roba interior, jo sí que t'he de dir que la humanitat va avançar molt quan al segle XVIII, sobretot al XIX, es va començar a normalitzar portar roba interior. Es va guanyar qualitat de vida, sí. Per el tema de les malalties infeccioses.
Sí, sí.
Llavors, jo no sé si anar sense calces o sense calcetets, com a mínim, tapa-t'ho una mica, bàsicament per el tema de les infeccions.
Que sí. Bueno, no, però... I amb els homes també per la gravetat, però bueno, que les coses també baixen, com deia la Gemma. Escolta, que ens queden 3 minuts per arribar a les dues. No, mira, ho he vist avui i dic, mira, com que coincideix amb la tertúlia, els hi diré, ens ho prendrem a riure, però bueno, segur que surt algun comentari ingeniós, com ha sigut el cas. Amb 2 minuts, Gemma, d'aquí una setmana, dimecres vinent a les 7 de la tarda, hi ha la presentació d'un llibre que porta per títol Jackson en revolta, però que té a veure amb l'estat de Mississippi dels Estats Units.
Doncs sí, apareix a la ciutat de Jackson i són diferents activistes, un recull d'articles de diferents activistes negres que aposten doncs, per un altre tipus d'economia. Mississippi ha patit una gran crisi, no? I la majoria de la població és negra i ha quedat doncs, això, no? Sota el llindar de la pobresa. I ara hi ha doncs, com tota una sèrie d'iniciatives cooperatives per a aquesta economia social i solidària i transformadora per part d'organitzacions doncs, de dones, homes, joves, afrodescendents.
Mm-hmm.
I la presentarem el dia 29 a les 19 hores a la seu de Ponent Coopera aquí a Lleida, al carrer Cavallers, número 41, i és una cosa que fem conjuntament Ponent Coopera i la coordinadora d'ONGs per unificar doncs, esforços i interessos, en aquest cas.
Amb entrada lliure, eh?
I tant.
Vale. Si sí, no, sí. Teniu tota la informació a coordinadora-ongd-lleida.cat, o si no, busqueu els buscadors coordinadora d'ONG Lleida i allí us sortirà la web i entreu cap allí. Escolta'm, res, només em queda desitjar-vos que tingueu bon cap de setmana llarg, bona revella de Sant Joan i ull amb les fogueres, que jo crec que la majoria no es faran ja, i sobretot a tirar focs artificials, que ho fem a llocs extremadament controlats, eh? que si no passen desgràcies personals i materials, que cada any passa alguna cosa o altra. Jos Ferreny, escolta, salta per damunt de la foguera o passa pel costat de la foguera, jo què sé. Com puguis.
El senyor que va escriure lo del suspens, mites i leyendas, era el senyor Francesc Puertas.
Vale.
I va fer tot un llibre que és molt interessant.
Molt bé. Sí. Jos Ferreny, cuida't força. Ens tornem a escoltar d'aquí una setmana. Gràcies.
Gràcies.
I Gemma Casal, doncs el mateix. No sé, si marxes cap a la muntanya o et quedes aquí a la ciutat, molt ull, que ja sé que ho saps, i si no, dir-ho els demés. Escolteu, no us passeu.
No us passeu. Sant Joan, el Pirineu.
Molt bé, doncs ben fet. Que es viu el Sant Joan molt bé als Pallars, eh?
I tant.
Una abraçada, Gemma.
Igualment, moltes gràcies. Adéu, adéu.
I nosaltres que ens plantem ja a les 2 de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, escolta, que acabis de passar un bon dimecres. Demà hi tornem puntuals a les 12:20, demà ja és el dia de la revella de Sant Joan, que per mi marca un abans i un després de l'any. O sigui, quan arriba la revella de Sant Joan i Sant Joan, ja està, s'ha acabat el curs, que s'ha acabat avui, eh? S'ha acabat avui, però ja comença l'estiu i ja està. Bon dimecres.